10 i 20 minuts. Doncs, si tenen algun moment en el dia, segur que el nostre psicoanalista particular es dirà, home, doncs, si podeu aprofitar i teniu allò un minut o dos minuts per anar a baix a mar i fer i agafar una mica d'aire, segur que l'ànima us agrairà. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. I tant, i
sembla una bestiesa, eh?
No, què va, què va.
Què va?
Som, a veure, suposo que també els que vivim aquí ens apreciem el mar, no? Diríem, no sé, si un de Tarrandins si li tindria tant apreci, que també li pot tenir. Però són moments com això, com de llibertat, no? D'immensitat. I quan a més hi ha així més forces que intervenen, no? Com ara el vent o el moviment de l'aigua, és espectacular veure la natura en la seva fortalesa i el seu esplendor. I això també carrega pila, les sensacions.
És cert que hi ha un vessant terapèutic, eh?
Diríem, tot el terapèutic que és el gratificant, no? La gratificació, el tenir sensacions que són, diríem, de la banda del plaer, que són agradables, també la sensació d'immensitat que té, no? I que ens dona també el nostre fa la referència per la poca cosa que som, diríem, no?
Tornem a estar en allò del mateix que hem dit tantes vegades, és una referència.
Sí,
el mar sempre està allà,
és un referent molt potent de la natura, com l'és el cel, per exemple. El cel de dia i sobretot de nit,
sí.
No? Que ens dona dimensió d'immensitat.
I sempre ho veiem de nou, eh? Perquè mira que de temporals n'hem passat.
Sí.
I cada vegada que en ve un, cada vegada ens desperta aquella...
És que aquí està, és que no és només el temporal, sinó el que desperta.
D'acord.
El que diria és que és difícil que et deixi indiferent l'estat del mar.
Clar.
No sé, jo és que normalment ho aprecio molt pel matí. I pel matí, o sigui, no, quan el veus... No, amb aquesta qüestió el dia que comença, sí, les llums...
I allà està el mar.
Exactament. Sí, el mar amb una olor, amb un moviment, amb un color...
I sempre està al mar.
I sempre hi serà.
Sempre hi serà. Vaja, almenys...
Sí, com a mínim, fins i tot anirà pujant, o sigui, més mar que hi haurà. El que no està molt segur és que quedi terra després, però mar em sembla que sí que en tindrem.
Començàvem així per allò que els dèiem. Aquests espectacles que no tenen preu, aquestes coses que no tenen preu i que ens ajuden tant molt sovint. Ho deixàvem la setmana passada, en Roman ens tornava la pilota, i sí, ens tornava la pilota formulant-nos una pregunta de la qual segurament no teníem resposta. Estàvem amb si determinades paraules o determinats fets els pares els percebeixen d'una forma diferent si es tracta d'un nen o si es tracta d'una nena. I en Roman ens deia, bé, però nosaltres que som grans... Tampoc acostumem a veure el mateix o acostumem a percebre de la mateixa manera determinades actituds o expressions siguin dites per un home o per una dona. Està clar?
Sí. Jo crec que sí, que és així, i probablement això va canviant o té contextos diferents. Vull dir, entre adolescents, jo no sé si els hi frapa molt als nois veure noies que reneguen molt, perquè hi ha noies que reneguen moltíssim. Com camioners... i que dues paraules, una és un renec ara, i després, clar, els adults, quan veiem altres adults, no? O entre els adults també, o sigui, fa un impacte diferent, i veure una nena, o sigui, un infant renegant, bueno, probablement fa un impacte diferent en un adult que si és un nen. Ara, que, com tantes coses, això és cultural, no? És a dir, és una... mira, no sé si és de mal comparar, però fa pensar en la dona que fuma. Era una cosa
estava
molt
pensant,
mal vista.
Estava pensant en el mateix.
Clar, són, no? Són com condicionants socials.
Sí.
I que, com s'ha vist una dona, no sé, a veure quina més hi ha, bueno, votant,
no? Sí.
Que era com lleig, o de pantalons. Uf, lleigíssim. Que veure en públic, fatal.
Sí. I ara les xifres parlen de més dones que fumen que no pas d'homes.
Sí, i amb l'alcoholisme no sé com va, pensava que anaves a dir alguna cosa d'alcoholisme. Es veu que l'alcoholisme femení és més sord, que veuen més a soles. és més anestèsic, diríem, no? I potser el de l'home és més
obert,
més obert.
Però anàvem en el sentit que és cert que els pares no obren o no percebeixen de la mateixa manera si determinades coses les fa el fill que si les fa la filla?
A veure, podem dir que val per això i val per moltes altres coses. És a dir, on diríem, justament, jo crec que això és del llenguatge infantil que n'havíem parlat
sí,
de vegades,
sí, sí.
És una altra característica, que la recepció que fa l'altre... És a dir, a veure, hi ha una característica que és del llenguatge. La interpretació la fa qui rep, no?, el missatge. Aleshores, en funció dels decodificadors, doncs li ressona d'una manera i li ressona d'una altra.
D'acord. Forma part de la nostra tradició o de la nostra cultura entendre que dones, nenes, o continuant entenent encara, o percebre que el punt de vista femení de les coses sempre serà un punt de vista femení més delicat en l'expressió, més sensible, més... Forma part això de la nostra tradició cultural?
O d'una certa imatge, sí,
o d'una certa imatge.
Sí, que forma part de la cultura. Sí. Sí,
dic, no sé si molt instituïda, pel fet que gairebé és inevitable que pensem així, o no hauríem de pensar d'aquesta manera?
Bueno, no sé si és inevitable, perquè tot canvia, i diríem que hi ha contextes en els que les dones reneguen moltíssim i hi ha nanos que han crescut veient dones que reneguen moltíssim, per exemple, la seva mare, amb la qual no li farà cap efecte veure-ho, no?, en els seus fills, probablement. Diríem, aleshores, la resposta... Bueno, em sembla que va en funció de la interpretació que es fa.
Perquè ja parlàvem del renec, que el renec acostuma a ser un d'aquells elements que fem servir de petits per fer-nos els grans.
Bueno, sí, fa gran.
Fa gran, això del renec fa gran.
Però perquè s'escolta, perquè qui fa servir els renecs? Els grans.
Els grans.
Els més grans que els infants, si més no.
D'acord.
Els adolescents.
L'ús del renec és equiparable amb nens i amb nenes?
A veure, jo crec que depèn també d'aquella nena com s'hagi constituït. És a dir, hi ha nenes que justament que tenen com a molt femení no renegar en públic. I la nena, si la nena ja ho té incorporat, doncs no renegarà. No, ho farà només amb el germà o ho farà en llocs on no s'hi senti molt mirada, però allà on s'hagi de fer veure, no renegarà. Infants. Després, quan arriben a l'adolescència, ja és un altre tema. Perquè justament, això que deies tu, el renec fa gran. Diríem que amb certa facilitat s'incorpora als mots grossos, no?
Sí.
Al llenguatge juvenil, que pretén ser diferenciat del de l'adult i del social acceptat.
Ja no sóc un nen, ja no sóc una nena.
Exactament. Ni tampoc sóc tan gran, no? Aleshores tenim una jerga comuna de joves. I tu, per exemple, és terrible per un jove no saber què vol dir X, no? Una paraula, perquè és com que estàs fora d'onda, no? És a dir, hi ha això com una ona, una connexió que em sembla que amb certa facilitat incorpora les paraulotes.
D'acord. No? Que un nen doni patades de petit... És percebut d'una forma diferent a que una nena doni patades de petita?
No sé, de petits...
Dic patades, dic actituds més o menys que puguin semblar així...
Més masculines.
No diré violentes, més de força, més...
Però jo crec que és el mateix.
És el mateix, eh?
Tampoc s'espera que les nenes resolguin les situacions a cops de puny.
D'acord.
Si ho fa un nen, dius, també se li ha de dir que no, que això no són maneres, però es veu quasi com més natural.
Per això t'ho dic.
Però també és veritat que l'ús del cos, no, i el lloc del cos en la psicologia masculina i en la femenina és molt, molt divers. No, l'exhibició, el pavoneo, diríem, de l'home,
sí,
té a veure amb la potència, no tant amb la bellesa. No? I el femení té més a veure, o sigui, que és molt forta, no, i que pega uns cops de punys brutals, no sé si augmenta l'atractiu d'una...
D'acord, a partir de tot això és fins a cert punt lògic que els pares, diguem-ne, acceptin o siguin més tolerants amb determinades actituds amb un fill que amb una filla? determinades actituds que puguin ser determinat ús d'un, de llenguatge, determinat ús de la força de, en algun moment.
A veure, pot ser i és.
I és.
I passa, i passa. A veure, la interpretació al final sempre és subjectiva. Interpretem en funció també del vincle que tenim, del que ens desperta la persona que ho diu, no és només què diu, sinó qui ho diu i a qui li diu. Aleshores, aquesta filla, mon pare, per exemple, el pare, potser li molestaria moltíssim els renecs de la seva filla, perquè la seva filla és maca, és mona,
sí,
és la nineta dels ulls.
I escoltar-la així... Ja.
Exactament, fa molt lleig. No suporto que diguis aquestes coses.
I, en canvi, quantes filles poden haver dit als seus pares és molt injust el que feu amb mi perquè amb el meu germà li permeteu tot i amb mi no em permeteu gairebé res.
Sí,
sí.
Sí, entra dintre, de vegades passa amb els horaris de sortir, sí, amb una sèrie de coses que es fan certes diferències.
És injust, això?
Podria ser-ho.
Podria ser-ho.
Sí, depenent del context.
Perquè el que està clar és que és un greuge comparatiu?
El que està clar és que és una diferència. La qüestió és quin és el sustent que té aquella diferència. Però si la diferència és que les nenes, o sigui...
Però el sustent l'acabes de dir. És un sustent que es basa en una reflexió molt subjectiva de les coses.
Aquí està.
I no objectiva. Per tant, és clar, és més difícil de justificar això, eh?
Clar, però diríem... Però ja, fixa't, per posar situacions. O sigui, si aleshores un pare li diu a un adolescent, aleshores... fins que tinguis 18 anys no surts perquè no hi ha res a fer al carrer, només hi ha que depravats i coses dolentes, no surts, no? A dir, bueno, tornes a les dues, no? I que la noia li digui, escolta'm, però el meu germà torna a les 4, no? o que digui, hi ha altres nenes que tornen a les 4, bueno, pues encara està una mica dintre de lo que s'estila o del que hi ha. Quan se surt molt de la convenció, doncs aquí és on també es complica la cosa. Perquè és un excés, sí, de subjectivitat.
D'acord.
És com jo vull que vagi el món, o com jo crec que hauria d'anar. I ho paga, diria, una filla.
Perquè es posen uns límits diferents als nens que a les nenes? Encara que es pugui dir, mira, sense voler, però es posen?
Jo crec que sí passa, sí passa, però que s'interpreta de manera diferent, que es viu de manera diferent, i això, diríem, és una mica inevitable. La qüestió és que, malgrat que es visqui de forma diferent, que, diríem, això es pugui reformular de manera que no sigui tan discriminatori, no? Sí. És a dir, molt bé, a mi m'impressiona, però és veritat que l'altre, no? Amb la qual cosa, de vegades és una mica absurd, perquè els perills dels barons no són gaire diversos dels de les noies, i per altra banda també ve la capacitat de les noies per fer-se cuidar o per tenir cura de tota manera. Per exemple, mira, ja que parlem d'això, fa poc vaig sortir d'una activitat a Barcelona, i era tard, era la una o així, i em va sorprendre veure la quantitat de noies soles que eren per Barcelona, aparentment amb panxes. Jo anava sol i anava una mica de... No, com que no, et fa una mica de... No sé si és per ser de nit o per... Però, a veure, no es coguis amb por, però tens consciència d'una certa fragilitat. I ja et dic, noies joves, d'una, de dues, cap aquí, cap allà, o veies grups que es feien adeu, adeu, i una marxava sola per carrerots, que dius, bueno, diríem, segurament hi ha moltes coses que estan canviant i que s'apunta a una normalització o a una, això, una igualació.
D'acord, dins de la igualació, hi ha jocs masculins, femenins, hi ha encara... veritablement, com diuen molts, estereotips masculins i femenins que d'una forma o altra s'incorporen ja des que som ben petits a la nostra vida quotidiana?
Diria que cada vegada menys.
Cada vegada menys.
Sí, en el ben entès que els jocs no són ni masculins ni femenins, perquè una pilota és un substantiu femení per substantiu, però sí. no per pilota. La pilota no és femenina, la pilota... Què passa? Que realment, o sigui, atrau d'una forma diversa els nois que les noies. I després sempre estem en els casos particulars, A veure, futbol femení en aquest país ha pujat immensament. O sigui, tens equips femenins ara ja a tot arreu, a Sitges em sembla que hi ha uns quants, i de totes les categories. Sí, vull dir que...
Quan partíem d'aquells moments en què si una nena agafava molt una pilota...
Clar, sí, es dudava sobre la seva identitat sexual,
que
no?
Si comins, que tal,
clar,
sí,
que, tal, que era un marimatxo.
Exacte, sí. I ta filla, i que fas així, totes
exacte,
aquestes coses.
Exacte, aquell lleig, no? Sí. Que, no? Com si anés lligat a una identitat sexual, no? Que, veus, però això són les rigideses culturals, no? Són els estereotips, això sí que és un estereotip. Ara, que van anar caient en desús, perquè hi ha moltes noies que els agrada jugar a futbol.
Sí, sí, com hi ha nois que estudien ballet.
Exactament. I no per això necessàriament han de tenir la seva sexualitat d'una manera o d'una altra, ni la seva identitat de baró queda trastocada per aquestes coses.
Entre altres coses, perquè durant l'infantesa suposo que això tampoc ha de ser quelcom que obsessioni molt els pares, no?
Aquí està.
Que els nens juguin amb el que vulguin i ja.
Sí,
sí,
sí. I el que passa és que arriba un moment en què després també els pares han de començar a introduir alguna de les convencions. Diríem que un nen de 2 anys jugui amb un cotxet de nines per dintre casa és una cosa, o que vagi al jardí, però diríem, portar-lo al mercat amb el cotxet de nina, el nen ja potser ja costa més, no? Perquè diríem, perquè, però jo crec que són coses interessants, perquè marca una mica la diferència entre lo social i lo privat. I a veure, hi ha mares i pares que ho han fet i han anat amb el cotxet aquell empujant un bebè de plàstic tan tranquils. Jo crec que té que veure amb una acceptació per part dels pares de que el joc no signa la sexualitat dels infants. Més aviat és al revés, no? És la sexualitat o les formes de manifestació i d'expressió que signen les activitats. És a dir, al nen ja li pots regalar totes les Barbies que vulguis, que acabarà xutant-les, no? I un altre no, eh?
I un altre
hi ha
no.
Qui li pot agradar, no és que no. Però diguem, la gran majoria dels nens no li veu massa la gràcia. Jugar a doctors, sí. O sigui, exploració corporal, diríem, jocs actius. Jugar a comprar i a vendre també, fireta, cuinar, això, bastant. I de vegades es fan servir nines per fer tot això, i aleshores ja li està bé. Després també és veritat que hi ha molts jocs d'aquests de guerrers, però són uns guerrers ple d'accessoris que els has de vestir, de canviar, de desvestir, i al final, dius, ja veus, van armats, no van armats de pintes o de biberons com les nines, però bueno, al final són ninos, no és tan diferent, però diríem, reprodueixen un model o un ambient que pel baró pues, ja li està més bé, perquè fixa't, és un representant d'activitats més com més violentes, més agressives, més... Malgrat que no és que siguin bel·licosos, no és que siguin antipacifistes ni res per l'estil, que de vegades els pares s'espanten d'això també, diu, ah, és que clar, és que només vol jugar amb pistoles, serà, no, un assaltant, diu, pues no. No.
Fins a quin punt doncs els pares els convé o no marcar el que li poden permetre al nen o que li poden permetre a la nena?
Marcar en el sentit de
jo amb el nen li puc permetre, doncs mira, que renegui una miqueta, però la nena no li permetré ni que digui un collons amb veu alta.
Ja. Home, són apostes, és a dir, jo crec que tot el que apunta a pel fet de ser nen o pel fet de ser nena, de vegades, és poc argument, francament. Dic com a general, després em sembla que no va malament fer diferències en segons quines coses, això no passa res, el mateix que no va malament fer diferències per edat, és a dir, si un té 14 i l'altre té 9, que se'n vagin tots a dormir a la mateixa hora o aquestes coses fan, tampoc va bé.
Estàs
negant diferències,
estàs referint-te a diferències pel que fa a a conductes o a forma d'administrar determinades conductes, eh? No s'està referint en Romana que sigui la nena la que pari la taula i a un nen que no
per,
pari...
Per exemple, veus? Això no, seria això. Una situació absolutament discriminatòria.
D'acord.
Per
quina regla de tres... No estàs parlant d'això, eh?
Al revés. Aquesta és on
precisament
no pot ser per la diferència...
De sexe, precisament...
Que s'atribueixen determinades
tasques. Unitats rols, d'acord.
Aquesta és la qüestió que no pot ser.
D'acord. Estàs parlant d'actituds... O maneres, si tu no acceptes un renec del nen, doncs no l'acceptis de la nena tampoc. No.
Bueno, o posem que en algun camp... Uh-huh. Mira, ara, abans passem per un altre exemple. Per exemple, entre, si són tres germans, la germana i dos nois.
Per exemple.
És a dir, molt bé, entre els nois, si es peguen, dius, bueno, ja us ho fareu. Diu, a la nena ni tocar-la. A la nena ni tocar-la, perquè no... Perquè hi ha, justament aquí hi ha alguna de la diferència que es posa en joc d'una manera, diríem, protegint o preservant. És a dir, que la força bruta entre nois, o sigui, ja la intentarem parar, però mira, encara, diu, mateu-vos, no? O foteu-vos d'hòstia
sí,
d'entre
sí,
vosaltres.
Sí, sí.
Diu, però la nena, ni tocar-la. En cap sentit, mira,
ja
va bé, ni tocar-la.
Té una certa lògica, això, també?
Clar.
Com pot haver una certa lògica amb l'exemple que tu ara posaves, que els germans, d'una forma molt implícita o gairebé molt interioritzada, protegeixin la germana.
Podria ser, també.
Podria
a
ser.
Veure, quan els germans són
tots
grans...
Tots els germans germana... es protegeixen,
sí,
oi? Però, vull dir...
sí. Però sí, pot ser que això també passi,
uh-huh.
És a dir, que hi hagi protecció cap a la noia. Aleshores, veus, aquí tenim una discriminació positiva. És discriminar en positiu. O sigui que les discriminacions negatives són més complicades. Podem arribar a un punt en el que el pare li pugui dir, mira, escolta'm, sonarà a segle XIX, entens? Però a mi no puc amb això, què vols que et digui? Tampoc m'agrada que...
Que el teu germà...
Exactament, però ja de tu...
De tu, no.
És que se'n ve el món a baix.
D'acord. El pare, com a mínim, serà honorable... de dir obertament i amb tota confiança, mira, jo no puc suportar escoltar-t'ho de tu.
Sí.
I així de simple.
Exactament, així de simple. Així de simple.
Esclar, en Roman, com molts altres, és d'aquella generació d'allò que em deien, el que s'escoltava ja, i aquest terme tan anacrònic, passat de moda, inexacte, etc., del sexo débil.
Sí, vaya chiste.
Però és cert que portem encara molt interioritzat allò que... La dona, la debilitat...
Pues més ens val que anem canviant rapidet, eh? Perquè, o sigui... No
hi ha dèbil ni fort, aquí?
Home, si hi ha un sexe dèbil, no sé, jo posaria abans l'home que la dona, francament. O sigui, per el que veiem dels funcionaments familiars...
No és un tòpic, això que dius?
No, jo ho crec realment.
Et refereixes a fortalesa emocional.
Clar.
Clar.
I personal. Home, tu t'asseguro, escolta'm, perquè les lleis les fan els homes. Si més dones fan lleis, farien les coses d'una altra manera. I una sèrie de comoditats o d'incomoditats té que veure amb qui fa les feines o les dones.
O sigui, que per experiència sí que pots dir que, per experiència, sí que pots dir que la dona acostuma a ser més forta emocionalment parlant que l'home en molts casos.
Té una fortalesa, o sigui, té la fortalesa de ser pal de paller de la família.
D'acord. Allò que en diuen la resiliència, d'aguantar,
sí.
de ser capaç d'aguantar tot el...
Sí, o moltes...
O moltes de les coses.
És que de vegades, per exemple, inclús un marit o una parella a la que s'ha d'aguantar. No vol dir que no passi mai del revés, i ni vull dir tampoc que no hi hagi una complementació, en el millor dels casos. Però et diria, o sigui, una família on la mare no xuta, és que és molt difícil que tiri endavant.
D'acord. Ara m'ho has posat molt bé. És clar, els pares poden veure d'una forma diferent que plori sa filla que plori el seu fill?
Sí, i un fill, com veurà si plora el pare o si plora la mare? Mira, fa poc vaig haver de fer una intervenció amb un pare que estava desesperat amb la seva filla, que ja té 19 anys.
Això del plor i la debilitat
del plor. Exactament, que deia, però és que plora, però és que...
Plora
és
per que, tot.
Plora perquè necessita plorar. Perquè, mira, no em facis dir, però perquè li agrada plorar. Perquè es desfoga plorar, perquè necessita plorar. Diu, tu no te l'escoltis, deixarà tranquil·la, que plori, que plori. Diríem...
Això també ho tenim molt interioritzat, el plor com un símptoma de, perdó, debilitat.
Es veu que sí, cosa que no té res a veure, eh? O sigui, es pot dir de sensibilitat, es pot dir de via de canalització. Mm-hmm.
Ens estàs parlant de plorar, eh? No de plorar cada 5 minuts ni cada 10.
No, de plorar en moments que per afectació de coses.
Diríem justament... Com si ens diguessis desgraciat del que no plora.
Bueno, però fixa't, però els homes ploren menys. No recorren tant al plor.
Per què?
Mira, per exemple, poden recórrer molt més al renec i a l'agressivitat. No, o a la motricitat, o se'n va córrer, o li un cop de punya, no sé què.
Forma part també dels nostres rols? De les...
Sí, una mica per rols i una mica per la relació que tenim amb el cos i pel nostre psiquisme, que realment hi ha un psiquisme masculí i un de femení.
D'acord, i per tant així. Traiem les coses d'aquesta manera. Clar, però ens acostumem a treure d'aquesta manera.
Sí, tenim diverses maneres. Bueno, no treu que hi hagi homes que plorin, i que plorin més que algunes dones.
Sí, i hi hagi dones que no plorin gens.
Exactament. Però diríem que és una via, a part, que està valoritzada per les dones. No, està, no és que diguis que malament, al revés, diu plora. Plora que et sentiràs més bé. Tens que...
Plora que t'anirà bé.
Sí, t'anirà bé. I és veritat. I tant que va bé.
Fins a quin punt els pares s'han de desvincular de tòpics de tot aquest entorn quan, esclar, tenen allò, els dos germans, el nen i la nena, i han de fer una certa abstracció de moltes d'aquestes, no sé si dir, creences, tòpics, estructures que tenim molt interioritzades moltes vegades a l'hora de veure com en la vida quotidiana passen coses i pensar, no, el nen i la nena i tal, fins a quin punt s'ho han de treure del cap tot això?
A veure, hi ha una part que és com inevitable, diguem, cadascú està sumès a les influències i a les coses que té incorporades, ni tampoc té sempre massa consciència de tenir-les. Per exemple, li dius, bé, a vegades les discussions que els pares diuen, no, tractem els dos igual, i els altres diuen, què va? Sí. Bueno, o sigui que hi ha una part que és una mica
perquè això
inconscient.
Pot ser, no? Això pot ser una obsessió pels pares, tractar els dos igual, quan igual no es pots tractar mai.
No, ni se'ls tracta igual, ni se li dona la mateixa significació a les coses.
És una bona intenció, està clar, tractar-los igual vol dir no establir greuges entre els dos.
Exactament, no fer discriminacions abusives, sí, ni això sí, però diguem, tracta igual, o sigui, igual seria molt injust tractar tothom igual, no?
Sí, perquè no tothom
fins i tot Hisenda no té trams diferents d'acord. Hi ha gent que no li fa pagar tot. Perquè si diem no, que tots paguin cafè per a tots és terrible perquè clar, contentar algú serà difícil
però és clar, no pots tractar igual però tampoc cal
a veure,
que de la teva actitud se'n puguin esdevenir greuges comparatius entre el fill i la filla
millor que no i entre el gran i el petit i entre un i l'altre efectivament que ara o sigui, hi ha una part ja dic que em sembla que és bastant inevitable, per això a la posteriori prendre certa consciència, ser capaç de reconèixer o de veure això que un no se n'adona massa però després els fets o el que diu paga, no? O fa veure, doncs també és interessant, no? És important aprendre o reconèixer per lo que diuen els altres de quin peu va coixo. I després, l'altra part, sí que crec que hi ha una part que pot ser més fruit d'elecció, que pots triar. No? Si un se n'adona, no reproduir determinades pautes que un és crític amb elles.
D'acord.
I diríem, això jo crec que fa més lliure, perquè és quan un pot triar, dir, no fer això, no. Mira, si la nena renega, o sigui, encara que...
Que d'això...
Sí, però jo no vull que renegui cap dels dos. O davant meu, cap dels dos.
Dos.
Ja està, o dels tres, és el que sigui.
Una altra clàssica aquest, eh? Davant meu, no.
Clar, però és que és així. És així. Que, per exemple, no? Quan els pares s'esveren que els nens petits aprenen els renecs. Però és que el pitjor seria que no els sabés. Clar que els ha de saber, perquè els fem servir per moltes coses, i ells també. Aleshores, clar, a casa no, i amb els papes no, i amb els avis tampoc, i ha de veure on sí i on no.
No.
I això és l'educació. I quan els pares diuen davant de mi no, I molts pares, i això cada vegada costa més, sobretot amb els adolescents, diu, para de parlar-me com si fos un col·lega. Tia, tu flipes! Diu, escolta, a mi això no m'ho diguis. Dic, perquè jo no flipo, ni m'agrada que m'ho diguis. I és com tot, o sigui, és una guerra, és un plantejament, és algo que ser conseqüent costa.
L'educació no és tant no aprendre o renecs, sinó aprendre a renegar quan toca.
Sí, absolutament.
Absolutament.
I no fer-ho quan no toca.
I no fer-ho quan no toca.
I a dintre de casa, en principi, no toca.
Se sigui nen, se sigui nena.
Exactament.
Se sigui nen, se sigui nena.
O se sigui pare,
o se sigui mare. 10 minuts i seran les 11 el divendres que ve, com no. I tornarem des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.